L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Les escales de la Catedral de Tortosa ja tenen patrocinador. Aquesta notícia la incloem a l'informatiu d'avui dijous 25 del mes de març, però també tenim d'altres temes que tractar, com per exemple la petició de la coordinadora antisemitiri nuclear que ha demanat al president Montilla que digui al govern espanyol que Catalunya rebutja el magatzem nuclear. Aquests i d'altres temes els passem a explicar a continuació amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per sintonitzar-nos. Els alcaldes i regidors de l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears i de la Ribera d'Ebre qualifiquen d'inoportuna i necessària la presentació del Consorci del Parc Empresarial del Magatzem de Residus Nuclears, que tindrà lloc avui dijous a Ascó i a la que no assistiran. En un comunicat conjunt, els alcaldes i regidors consideren que actualment els pretesos beneficis que vol repartir aquest consorci no són res més que fum. D'altra banda, i encara sobre el possible cementiri nuclear a Ascó, la coordinadora antisementiri nuclear de Catalunya ha demanat al president Montilla que digui al govern espanyol que Catalunya rebutja el magatzem nuclear. Tot plegat ho escoltem en la crònica que ens ha preparat Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs com tu dius, els alcaldes i regidors afectats pel cementiri nuclear d'Ascó lamenten en un comunicat conjunt el to de la convocatòria del Consorci en forma d'amenaça en què es demana l'interès dels alcaldes a participar en el futur Consorci per al Desenvolupament Econòmic. Segons diuen, en el text es condiciona l'assistència a convocatòries futures. En el mateix manifest, els signants expliquen que la demanda dels parcs empresarials, tecnològics i de diversificació de l'economia a la Ribera ha d'anar lligada a la presència de les actuals centrals nuclears sense la necessitat d'afegir-hi el cementiri nuclear. El comunicat conjunt ha estat signat pels ajuntaments de Flix, el de Corbera d'Ebre, La Fatarella, Rasquera, Benissanet, Miravet, Torre de l'Espanyol, Ginestà, així com els regidors dels grups municipals del PSC a l'Ajuntament de la Palma d'Ebre, el dels grups municipals del PSC i MOVA d'Esquerra a l'Ajuntament de Móra la Nova, també el del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Tivissa i la regidora del grup municipal independent a la Serra d'Almos a l'Ajuntament de Tivissa. 9 dels 14 municipis de la Ribera d'Ebre han aprovat mocions en contra de la instal·lació del cementiri nuclear a la comarca i 10 dels 17 ajuntaments que formen part de la MAC a Catalunya també han aprovat mocions en contra del cementiri nuclear. En aquest sentit, els adherits al referit comunicat lamenten la política que està duent a terme l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears, la MAC, que fa aparèixer un fals consens entre els alcaldes i les alcaldesses. Segons asseguren en el mateix comunicat, si mai s'hagués produït una votació dins de la zona AMAC d'Ascó i els alcaldes o alcaldesses haguessin respectat el mandat del seu plenari, probablement la realitat d'aquest fals consens seria una altra. Alhora, també recorden que el Parlament de Catalunya, que té una posició de concertació sobre l'emplaçament a Catalunya, aprovava dues resolucions en contra de la instal·lació del cementiri nuclear a qualsevol terme municipal de Catalunya. En concret, va aprovar una darrera resolució l'11 de març passat amb cap vot en contra i 110 vots a favor. Per altra banda, també remarquen que els ajuntaments de la zona han demostrat amb escreix l'interès i la convicció de treballar de forma consorciada. Tal com assenyalen, l'Associació de Municipis de la Ribera Nord va néixer amb aquest esperit. L'associació, formada per 7 municipis i presidida per l'Ajuntament d'Ascó, és, segons els alcaldes i regidors, una eina desaprofitada que no s'ha convocat des de fa anys. Per cert, encara dintre d'aquesta temàtica, però des d'un altre front, també cal afegir que la coordinadora antisemitiri nuclear de Catalunya, la CANC, ha enviat un burofax al president de la Generalitat, José Montilla, on l'emplaça a fer arribar al govern espanyol el rebuig de la societat a que el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears s'ubiqui a Catalunya. L'entitat considera que existeix un consens a la comunitat contra la candidatura d'Ascó per acollir-lo, com demostren les diverses mocions de rebuig aprovades pels ajuntaments. La CANC ha dit, ahir dimecres concretament, que la resolució aprovada pel Parlament l'11 de març perquè el govern demani a l'Estat que no ubiqui el magatzem a Catalunya és la màxima expressió democràtica del país en aquest sentit.
El síndic d'Aran i els alcaldes de Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa compareixeran per la llei de vegueries al Parlament, segons aprovaven per unanimitat els grups aquest dimecres. En total seran 16 compareixences que tindran lloc demà divendres. Així, compareixeran al Parlament la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, el síndic d'Aran, el socialista Francesc Boya, el president de les quatre diputacions, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el de Reus, Lluís Miquel Pérez, el de Tortosa, Ferran Bel, la Plataforma per la Vegueria del Penedès, el Consell Comarcal de la Cerdanya i del Solsonès, els sindicats del Manifest de l'Alt Pirineu i Miquel Roca i Junyent, que ja als anys 90 va fer un informe sobre la nova organització territorial de Catalunya. Totes aquestes compareixences han estat aprovades per unanimitat en la Comissió d'Afers Institucionals, mentre el tripartit rebutjava tot el paquet que proposa Convergència, que incloïen les cambres de comerç, entitats que han fet al·legacions al projecte i diversos alcaldes, així com també els consells comarcals. Convergència i Unió criticava durament l'actitud del tripartit en rebutjar el reguitzell de noms de la federació, un centenar. Aquest tripartit li fa por el territori, l'oposició i la participació, constatava. L'escoltem.
Perquè vostès en la Canonja fan 12 participacions i per tot el país, només 16. Bé, nosaltres prenem nota de l'actitud del tripartit amb la llei de vegueries especialment. També estudiarem quina ha de ser la nostra actitud en el procediment que segueix en aquesta llei i en la llei de l'àrea metropolitana a partir d'ara, tant en la presentació d'esmenes com en la participació en la ponència. Perquè si vostès volen només una llei de vegueries i una llei de l'àrea metropolitana del tripartit, doncs fàgin-la vostès sols.
Per la seva banda, la republicana Anna Simó assegurava que els grups del tripartit també tenen gent al territori, encara que Convergència no s'ho cregui.
En tot cas, crec que el senyor Coromines hauria pogut trobar un to més adient al respecte, però tot el respecte és pel to que tria cadascú, però en tot cas sí que avui n'he tret un aprenentatge i és que hi ha dues tipologies de partits polítics en representació en aquesta cambra. Els que són unes entitats gasoses que no tenen cap tipus de reglament al territori representa i que per tant no tenen cares, noms i cognoms en el territori, que devem ser els tres grups que donem suport al govern, segons el senyor Coromines, i els partits que tenen cares, noms i cognoms en el territori. Escoltin, a nosaltres no ens fa gens de por el territori, nosaltres som territori, nosaltres també som territori, encara que sembla que vostès això no ho volen entendre.
La republicana considerava que les compareixences que ha proposat el tripartit i que finalment s'han aprovat són les més significatives de les que tenen a veure amb la llei, perquè és un projecte de vegueries, no d'ens locals o d'institucions locals o municipals i comarcals. Només vegueries, reiterava.
L'informatiu de Mutea.
L'Ajuntament i el Bisbat de Tortosa anunciaven que una empresa que ha volgut mantenir en l'anonimat patrocinarà la primera fase de reconstrucció de les escales de la catedral amb una donació econòmica que permetrà cobrir un 60% dels 380.000 euros del seu cost. El Bisbat confia captar ajuts complementaris per arribar a cobrir els pressupostos de les noves escales després que les pluges les ensorressin el mes de maig de l'any 2002. L'alcalde, el convergent Ferran Bel, i el bisbe de Tortosa, Xavier Salines, compareixien conjuntament el dimecres al migdia per anunciar públicament el patrocini que ha de permetre executar amb immediatesa unes obres compromeses per diverses administracions, però que s'han anat retardant en el temps. Escoltem el bisbe de Tortosa, Xavier Salines.
La quantitat és una quantitat que de moment està ahí, però bueno, està oberta, no és que estigui tancat ahí totalment, però més o menys seria sobre el 60% de tot el conjunt,
sí.
Més o menys.
Sí, no? Més, sí.
O un poc més, 65, per això dic que està variant, no? Un poc. Després, efectivament, és una entitat i és una entitat que té que veure el món dels negocis. Jo el que passa és que no puc dir, si dic que és una entitat financera, és un banc, si és una caixa d'estalvi, si és un... No ho sé, és dir, no puc dir-lo perquè seria ja... Jo tinc un compromís personal en l'entitat de no manifestar qui són, no? I per tant jo no puc afegir més datos a aquesta qüestió. És una...
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, espera disposar de les escales a principis de setembre i recorda que aquesta primera fase s'inscriu dins del projecte més ampli d'urbanització de l'espai.
Seria desitjable que la cinta poguéssim entrar, però el que és important no és si entrar a la cinta o no entrarem a la cinta a les escales, sinó que s'inicia tot el procés de recuperació i que les escales estiguen disponibles en una primera fase, eh? Per tant, una fase que no serà la definitiva i, per tant, ningú pot voler aquestes escales com ja les de sempre, sinó que seran les que encaixaran en les escales definitives.
Les obres de reconstrucció de les escales a càrrec de l'empresa Urcotex podrien començar després de la Setmana Santa i la intenció del bisbat i l'Ajuntament és poder-les tenir enllestides pel proper mes de setembre en motiu de les festes majors de la cinta. A l'Ametlla de Mar neix el projecte Petites Grans Millores, una iniciativa que pretén conèixer de prop les actuacions que els veïns proposen per als seus carrers. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha posat en marxa la iniciativa Petites Grans Millores, perquè, segons el consistori, tot i que diàriament es treballa per l'acondicionament del municipi, sempre hi ha detalls que passen per alt. Per aquest motiu, neix aquest projecte amb l'objectiu de detectar les mancances dels carrers de la vila i posar-hi solucions. Un cop per setmana, l'alcalde del municipi, Andreu Martí, i el cap de la brigada municipal, passejaran per una part diferent del poble per tal de revisar cada detall, escoltar a tots els veïns, fer una diagnosi acurada i decidir quines actuacions s'han de dur a terme. A més, cada vegada que es faci una visita per algun carrer de la vila, els veïns després rebran una carta de l'alcalde de l'Ametlla explicant-los-hi les actuacions previstes. Ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Jo crec que estem complint el carrer, estem complint amb aquells compromisos que havíem dit. L'aparcament soterrat, la piscina, el tenim aquí al costat. És evident que aquests grans projectes són importants, però també ho és per a generar aquesta, diríem, millora, aquesta qualitat de vida de tots plegats. És important que puguem continuar millorant aquests petits detalls, aquestes petites, que jo dic, petites grans millores, que ho tenim penjat ja a la pàgina web, que ho tenim ja en marxa i que hem volgut donar-li ara, durant aquesta, diríem, última etapa de la legislatura, una importància, si cal, més encara, més gran. I en aquest sentit volem que el detall del dia a dia, que l'atenció de cada PAM del nostre municipi no ho sigui menys, sinó que ho tingui que ho sigui tant o més important. I en aquest cas, des del govern, creiem que aquests petits detalls són el que acaben marcant de veritat la diferència, més enllà dels grans projectes.
D'altra banda, per tal que tothom pugui fer arribar les suggerències de millora al consistori, s'ha habilitat un apartat a la web de l'Ajuntament, a l'adreça www.ametllamar.cat. A més, en aquest espai, els ciutadans podran veure les actuacions que es van fent als carrers del municipi.
L'oli mil·lenari de les Terres del Sénia arriba a la Fira Alimentària. Avui dijous està previst que es faci la presentació oficial. El produït enguany per primer cop per Montebre a Santa Bàrbara és un dels que hi està present. Josep Roig ens ho detalla en la següent crònica.
Doncs sí, ha estat després d'uns mesos de treball intens per part de la comissió mixta del projecte pilot Oli i Oliveres Mil·lenàries quan aquesta setmana finalment l'associació Territori del Sénia es presenta oficialment a Barcelona en llocs i actes molt diversos. D'una banda, des del passat dilluns i fins a demà divendres, 26 de març, l'Associació Territori del Sénia es presenta a la Fira Alimentària amb un estand conjunt de les quatre marques, el Molí de la Creu, de la Galera, l'Associació de Cooperatives a Comón, amb seu social a Ullacona, la Cooperativa Alboredes, de la Jana, i la Societat Cooperativa Montebre, de Santa Bàrbara, que són les que han produït oli d'oliveres mil·lenàries de la collita 2009-2010. Els quatre productors que estan dintre d'aquesta associació, Territori del Sénia, a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, doncs aquests quatre productors es troben dins del Saló Olivària, al pavelló número 8 de la Fira Alimentària Barcelona. Als estants, els expositors hi mostren en ampolles de mig litre l'oli produït aquesta temporada per les oliveres mil·lenàries, així com un fullet informatiu conjunt i un altre de material divulgatiu. Ho explicava un dels gerents de les cooperatives participants, concretament el gerent de la cooperativa de Santa Bàrbara, Josep Lluís Cardona.
Se va a decidir, ja que estem en plena escomenguatge, ha fet tot el tema del minerari, doncs va decidir assistir a l'alimentària, tot i que estem baix d'epígrafe de les quatre cooperatives principals, perquè bueno, són les tants que estan subvencionats i això, és de fet l'Associació Territorial Zènia la que ha muntat l'estat, no? En la qual estem totes aquestes cooperatives. Llavors, pues, bueno, el que fem és, un dia en concret, doncs ja hem estat un dia, l'estat aquest pues, l'anem promocionant i anem promocionant l'oli d'aquestes oliveres durant aquests dies a alimentari. No? Precisament avui, aquest matí, se fa la presentació d'aquest oli a l'estat que és també el Ministeri d'Agricultura Alimentària, se fa aquest matí la presentació a Barcelona. Sí.
A més, i com a part important de la presentació d'aquest projecte, avui dijous, avui mateix, i a l'estand del Ministeri Alimentària, al pavelló número 1, es fa la presentació als mitjans de comunicació d'aquest projecte pilot Oli i Oliveres Mil·lenàries. Es farà també la presentació dels quatre olis de les cooperatives referides i també del llibre Oliveres Mil·lenàries Monuments Vius. També es presentarà el vídeo Oli i Oliveres Mil·lenàries a càrrec del delegat del govern Joan Rangel, la directora general d'Indústries i Mercats Agroalimentaris Isabel Bombal, la presidenta de la Mancomunitat de la Taula del Sénia Núria Ventura i també estarà present la presidenta de l'Associació Territori del Sénia Josefa Cid.
Seguim des d'Alcanar i amb la mirada posada en la consulta popular sobre la independència de Catalunya que se celebrarà el dia 25 d'abril. La gent de la coordinadora Alcanar Decideix han organitzat, per tal d'anar animant l'ambient, una festa per al proper dissabte a la nit. Cal dir també que Esquerra Republicana ha preparat una activitat en aquest sentit i per dilluns vinent han organitzat una xerrada de l'eurodiputat republicà Oriol Junqueras. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de festa i ho fem per destacar tota l'activitat que la coordinadora local Alcanar Decideix, recordem, l'encarregada d'organitzar aquí al nostre municipi aquesta consulta popular sobre la independència de Catalunya, que es farà el proper 25 d'abril, han organitzat per dissabte que ve, dia 27 de març, i al Centre Cívic d'Alcanar, una nit festiva que inclou actuacions musicals, un sopar popular i també una festa amb disc jockey fins a la matinada. De tota aquesta activitat i del sentit d'aquesta consulta popular organitzada per al 25 d'abril, en parlava als nostres micròfons un dels membres de la coordinadora Alcanar Decideix, Andreu Sancho. L'escoltem.
Des de Alcanar Decideix, dir que hem organitzat un concert el dia dissabte, 27 de març, al Centre Cívic, que a les 10:30 se farà un sopar popular. A les 12 es començaria el concert amb els grups Musaranya i Contracop i a les 3, per a finalitzar, es posaria un DJ per a posar música diversa per a finalitzar la nit. I, bueno, i que la gent se vagi mentalitzant que el pròxim 25 d'abril hi haurà una fita històrica aquí a Alcanar que la gent, com un fet democràtic, podrà decidir lliurement com vol que sigui la seva localitat i el seu país. I no res, vos esperem i que sigui una bona nit.
Cal dir també que, a banda de tota aquesta activitat que per dissabte a la nit han organitzat des de la coordinadora Alcanar Decideix, també Esquerra Republicana d'Alcanar s'ha afegit als actes d'organització per tal de promocionar aquesta consulta del 25 d'abril i per dilluns que ve ha organitzat una conferència col·loqui que comptarà amb la participació de l'historiador i eurodiputat d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras. Ell parlarà a Serveis Agraris, serà dilluns que ve, dia 29 de març, a partir de les 9:30 de la nit. El títol de la xerrada serà Catalunya, per què la independència?
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
Arriba el millor torneig de futbol base a les Terres de l'Ebre. Els dies 2, 3 i 4 d'abril, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita viuran la tercera edició de l'Internacional Terres de l'Ebre. Barça, Vila-real, Lleida, Javac, Terrassa, Vilanova, Benicarló, Dubai, Egipte, Kuwait, Japó, Hong Kong i la majoria de clubs de les Terres de l'Ebre. Fins a 50 equips. ITE, Internacional Terres de l'Ebre. El torneig de Pasqua. Organitza Ebre Events i Club Esportiu Terres de l'Ebre amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
19a Fira Alternativa de Productes Naturals i Artesanals. Dissabte 27 i diumenge 28 de març a l'Ametlla de Mar. Roba, bijuteria, cosmètica, fusta, vidre, paper, cartró, decoració, joguines, gastronomia, energies renovables i tota mena de productes alternatius i poc convencionals. Dissabte 27 i diumenge 28 de març a l'Ametlla de Mar, 19a Fira Alternativa, la Fira dels 5 Sentits. I el diumenge 28, tercera trobada de xapes de cava a la Sala de la Societat. Organitzen les regidories de Turisme, Comerç i Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim la plana cultural perquè amb la Setmana Santa arriba Deltebre la passió. Amb un text històric, Lluïsa Bertomeu entrevistava el nou director per explicar-nos algunes de les novetats més significatives per aquest any 2010.
Després de més de mig segle des de la seva estrena, la Setmana Santa recupera la representació de la passió de la Cava Deltebre, un enorme treball escènic evolutiu d'apropament i exploració als fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist, basada en el text castellà de la Divina Tragèdia de José Julio Martínez i adaptada al català col·loquial per Josep Marín, la passió de la Cava consta de 27 quadres repartits en dos parts i d'un total de 91 personatges, als quals donen vida 80 actors. Dels canvis i novetats d'aquesta passió del 2010 en parla el nou director Pedro Bertomeu.
El text se respecta, perquè és un text històric, se respecta, la història també se respecta totalment, el que s'ha intentat des de l'equip tècnic, de subdirectora, director... Hem intentat agilitzar-la, que sigui més atractiva, intentarem que la gent s'impliqui, la visqui des de dins, actualitzar-la una miqueta als nous temps, als nous espectacles, una mica sorprenent en això, vull dir, perquè la gent pues, continuï una tradició, però a més que li oferim una cosa nova, s'ha millorat equip tècnic... llums, so, la música és nova i hem intentat que la gent li sigui atractiva. La humilitat del teatre amateur, de gent que treballa desinteressadament, aquí un grup humà de 80 persones quasi, entre actors, gent que col·laboradors, decorats i tot això, que el que intentem des de la humilitat, des dels pocs diners, a fer un espectacle amè per a l'espectador, que la gent, no sé, que jo crec que enguany hem intentat l'hem reduït en temps, sense canviar, sense perdre gens de text, sense perdre gens de la història, la fem una mica més curta, la fem més àgil, més interactiva.
Les representacions d'enguany es faran la primera aquest cap de setmana, dissabte a les 9:30 de la nit, i la segona, el dissabte després de Pasqua, 10 d'abril a les 4 de la tarda, amb dues al Saló Parroquial Sant Miquel.
Anem a parlar ara de literatura, perquè demà divendres a Amposta tindrà lloc la presentació d'un nou llibre d'història, d'amor i de violència, Los Inocentes Hijos de Dios, primera obra que publica l'escriptor ampostí Pere Perellón. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, parlem avui de literatura des d'Amposta Ràdio, ja que demà divendres, a partir de les 8 del vespre, i a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, es presentarà el llibre de l'escriptor ampostí Pere Perellón, titulat Los Inocentes Hijos de Dios, que ha publicat l'editorial Entre línies. Pere Perellón ens explicava en què s'ha basat per escriure aquest llibre amb aquest títol tan suggerent.
La meva novel·la Los Inocentes Hijos de Dios és una novel·la ambientada en la València del segle XIV i XV i es tracta d'una novel·la de misteri, violència i també té alguna part per d'amor, però més que res és una novel·la de violència històrica. Hi ha dos fets històrics que estan documentats i els he utilitzat per a escriure aquesta novel·la i he creat uns personatges que no tenen res a veure en tota la història, però que jo els creo i els utilitzo per a fer veure també al lector els dos fets històrics que van succeir en diferents anys.
Cal recordar que la presentació estirà a càrrec del filòleg Pep Carceller i del propi autor Pere Perellón i assistiran l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Maria del Mar Panisello. Cal recordar també que avui dijous a les 6 de la tarda i al Casal d'Amposta tindrà lloc una conferència, l'alimentació avui a càrrec d'Eva Benet, diplomada en nutrició i dietètica. Està compresa aquesta xerrada dintre de les aules d'extensió universitària de la gent gran de la URB a Amposta.
Gràcies, Manel. Un altre llibre que es presenta avui, concretament al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, és el tercer volum de Les plantes del port, llibre que forma part d'un treball d'investigació que el grup de recerca científica de les Terres de l'Ebre porta a terme ja des de l'any 2001. Monocotiledònies i arbres singulars és el tercer volum que tanca aquesta recerca de plantes del port. El biòleg Ferran Royo ens explica el que són les monocotiledònies i les principals protagonistes d'aquest volum, les orquídies.
Les monocotiledònies, una mica, si quan nosaltres anàvem a escola, molt aviat ens feien ficar les gentilletes o els cigrons i ens ficaven en cotofluix. Els ficàvem allà en humitat i hasta que es treien unes fulletes, no? Tant els cigrons com les llentilles com els fesols són dicotiledònies. Tenen dos, quan la planta germinava traia dos fulletes. Els cotiledons són aquestes fulletes. Pues bé, aquestes eren les que estaven en el volum 2. Ara en el volum 3 estan les que trauen només una fulleta. Són les monocotiledònies. I aquí trobem tots els cereals, per exemple, totes diríem les herbes de fulla estreta, les gramínies, per dir-ho d'alguna manera, que tant preocupen ara quan vindran les al·lèrgies, però sobretot els liris, els gladiols, que són d'aquelles més boniques, i sobretot les grans protagonistes d'aquest llibre són les orquídies, realment.
La presentació es farà aquesta tarda i a partir de les 8. Es comptarà amb la participació de Fèlix Tena, que coordina el programa de Medi Ambient de Punt 2, Televisió Valenciana. També amb Xavier Durant, director del programa de TV3, El Medi Ambient. Emili Laguna, un dels pocs botànics de la península Ibèrica que ha rebut un dels guardons més destacats en botànica, el Premi Silverli d'Europa. I finalment també participarà Jorge Wagensberg, director de CosmoCaixa i també de l'àrea científica de la Fundació La Caixa. El grup de recerca científica tanca amb aquest llibre les investigacions i anàlisis de les plantes del port, però ara obre nous fronts que fructificaran amb més publicacions i treballs d'investigació. En total han estat més de 1.300 espècies les que han aconseguit classificar, 3.000 imatges a tot color i 370 dibuixos que il·lustren aquesta enciclopèdia de les plantes més destacades de les nostres contrades.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De nou, aquesta matinada no ha sigut molt freda degut a la presència de molts núvols. Els termòmetres no han pogut baixar gaire i moltes temperatures mínimes han quedat al voltant dels 10, 11, 12, 13, fins i tot 14 graus a prop de la costa. I cap al Pirineu, de fet, els valors més baixos doncs, no han anat més enllà dels 4-5 graus. De fet, la cota de neu encara queda ubicada per sobre dels 2.000 metres, però ha d'anar baixant al llarg del dia d'avui cap als 1.500 metres. Esperem una jornada un altre cop amb núvols. Seran els protagonistes. Aquest matí potser algunes clarianes cap a l'interior de les comarques de Girona, Pla de Lleida, però la nuvolositat a partir de migdia i a la tarda s'estendrà arreu, tapant el cel i fent un altre cop que es mantingui aquest ambient una mica fresc, amb aquests termòmetres que no acaben d'enfilar-se gaire, amb poca oscil·lació tèrmica. A mitja tarda i vespre, amb l'arribada d'aquest nou front, esperem que els ruixats puguin tornar a guanyar terreny cap a Ponent, cap a la Catalunya Central i Pirineu Occidental. A la resta, en conjunt més núvols que no pas precipitacions, no descartem alguna gotellada. De fet, a partir de demà, amb l'arribada d'un anticicló, el temps tendeix a estabilitzar-se, entrarà una mica de mestral Ponent, el cel tendirà doncs, a mostrar-se més serè, amb grans clarianes, tan sols demà, divendres, quedaran algunes nevades en el Pirineu, una cota de neu de 1.300 metres i sembla que aquest temps amb tendència a estabilitzar-se continuarà al llarg del cap de setmana amb unes temperatures més contrastades, les matinades es tornaran més fredes però en canvi l'ambient diurn serà més agradable.
Ja ho han escoltat, una millora meteorològica que sembla que ens arribarà aquests propers dies. De moment, per part nostra, res més. I tornem demà divendres, des de la seva municipal i a l'hora de sempre. Gràcies per sintonitzar i per escoltar-nos a l'informatiu de Mute.